I per parlar de tot plegat, doncs hem convidat a algú que en sap molt, i en sap molt perquè és la doctora cap de l'àrea materno-infantil del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf. Ella és la doctora Anna Torres. Molt bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
I d'entrada, jo, clar, li preguntaria més enllà de clar, d'alguna manera hem aprofitat aquesta llei i tots aquests serveis que deriven d'aquesta llei per rescatar i parlar d'un tema que ens afecta a moltes dones, no? I que, doncs d'alguna manera, aquí a la comarca també es practica, com és el tema del part, no? Dels moments dels parts. Aleshores, ens agradaria saber com es fa aquí a la comarca, com ho fa el Consorci, com es fa aquí a Sant Camil, i jo el primer que faria seria preguntar-li a la doctora què vol dir part respectat, perquè quan algú li posa l'adjectiu a la paraula, en aquest cas respectat, fa la sensació que quan parlaves de parts no eren respectats. Aleshores, quan es fa aquest incís de posar part respectat, què es vol dir?
Bé, el part respectat al final es tracta de funcionar doncs, com es funciona en general a la vida, no? Respectant les decisions de les persones i les idees que tinguin. Concretament amb el part respectat, doncs és seguir una miqueta la línia de part que desitjaria aquella família, aquella parella, aquella gestant. Hi ha dones que volen parts que són molt naturals o poc intervinguts, gens intervinguts, i d'altres que potser es deixen una miqueta més en mans del professional. Llavors es tracta d'escoltar-les, què és el que volen. Moltes vegades ens ho posen per escrit en un pla de part, però bé, el millor és la comunicació, no? Que ens ho expliquin. Llavors és arribar a un acord, sempre sense perdre de vista el que és l'objectiu principal, que és tenir una criatura sana i que la mare també doncs, estigui bé al final del seu part.
Uh-huh. Per tant, entenc que aquí és molt important d'entrada rebre, no?, que aquestes dones rebin tota la informació, no?, uh-huh, que hi ha al voltant d'això, i no sé fins a quin punt aquesta facilitat i aquest accés que tenim avui en dia a la informació a tot arreu, no?, posa les coses més fàcils o més difícils dels professionals, en tant que és probable que hi hagi dones que arribin a l'hospital amb una idea molt clara del que volen i no sé si sempre es pot complir amb els desitjos que una dona gestant, amb els que una dona gestant arriba a un hospital.
Bé, avui dia la dona té moltíssima informació, com has comentat, tant a través de les xarxes socials, de les amigues, de les seves llevadores, i quan arriben a l'hospital saben clarament com volen el seu part. Llavors, crec que és bo, crec que és positiu, perquè així ens podem aclarir més ràpidament i podem saber realment com voldria que fos aquell naixement. Jo considero que és positiu.
I normalment com arriben les dones quan arriben en aquesta primera visita, no? Quan arriben a l'hospital i han decidit que volen parir aquí, en aquest cas parlem de Camils perquè és d'alguna manera el que es vincula amb Sitges, tot i que el Consorci sabem que engloba també Vilafranca, normalment com arriben aquestes dones? Arriben informades? Arriben amb pors? Arriben com arriben normalment?
Arriben molt informades perquè a Camils, exactament, arriben a les 36 setmanes, sempre i quan parlem d'embarassos de baix risc, que no tinguin cap risc. Si tenen risc, hauran estat visitades pels ginecòlegs. Però arriben informades perquè a l'ambulatori, els ASIRs, les llevadors, ja els hi han informat de com es funciona el seu hospital de referència. Igualment, quan fan la primera visita, que acostuma a ser a les 36 setmanes, fan una visita amb la llevadora, llavors sí que intercanvien una miqueta d'idees, si tenen algun dubte li pregunten a la llevadora, si consideren que han de parlar amb el ginecòleg també ens adreçarem i en parlarem de dubtes, de pors, o si tenen alguna pregunta concreta o si els hi falta algun tipus d'informació.
Hi ha alguna manera de parir que sigui millor que una altra?
Bé, jo considero, bueno, és el mateix que el tema que estem tractant, no? Des del principi, al final es tracta de tenir el part que a tu t'agradaria. Cada dona és diferent, però és que amb tots som diferents a la vida. Llavors, això no és una fàbrica, no? de fer nens i de fer-los de la mateixa manera o de que hi hagi una manera que sigui la perfecta, no? Sinó que aquella parella doncs, estigui contenta quan neixi la seva criatura i unes potser pues, estarien més contentes si és un part completament natural i potser una altra dona no acaba satisfeta si acaba sent un part sense, bueno, natural i sense cap tipus de medicació, no? O una anestèsia, per exemple.
Perquè què vol dir part natural? Que no hi ha cap mena d'intervenció mèdica en cap moment?
Sí, l'usuària, quan et parla de part natural, en principi entenem com que no vol cap tipus de medicació. De medicació, d'anestèsia peridural... Això és el que s'entén. Es podrien entendre moltíssimes coses per part natural. Però, en principi, a la societat, quan es parla de part natural, és un part que no medicalitzat. No D'acord. Medicalitzat i, òbviament, un part vaginal, no? Al final.
Totes les dones estan preparades per tenir un part natural? És a dir, sense medicalització, és a dir, sense anestèsia, per tant, sense inhibidor de dolor, no? Totes les dones estan preparades?
A veure, el part és, òbviament, és un procés fisiològic, no? Al final, i dir si totes les dones estan preparades... Bé,
és a dir, no, entenc que fisiològicament probablement sí, en tant que dones, però no sé aquí fins a quin punt aquí intervé també el cap, no? És a dir, que no sé si una dona s'ha de preparar, és a dir, de vegades parlar és com senzill, no? I diu, no, jo vull un part natural, però no sé si que realment quan venen les dones i us demanen, us diuen, jo vull tenir un part natural... Feu incís i expliqueu bé el que representa tenir un part natural, no? És a dir,
sí, a veure, en part natural la dona ha de venir molt preparada i se li ha de donar molt de suport amb aquell treball de part, s'ha de donar molt de suport. Però a vegades tot no depèn de la dona, no? També depèn de la seva criatura i depèn de com funciona. Hi ha parts que a vegades no poden ser vaginals i no per això tampoc ha de ser un fracàs. Si no és un part normal, no? Un part autòsic, un part que no necessita cap tipus d'instrumentació ni fer una cesària, pues genial, però si es necessita, no, això no té per què ser un fracàs i és això, mai s'ha de perdre de vista de que ha de néixer una criatura que és per tota la vida i que volem que estigui sana, i la mare també. Llavors, a vegades no es tracta, no, de si estàs preparada o no, sinó de no perdre de vista aquest objectiu. Jo crec que això sempre ho hem de tenir al cap, els professionals i la dona també, perquè si no, a vegades ens podem tancar amb vull un part natural de totes, i sí que és un moment preciós i inolvidable a la nostra vida, però l'objectiu va més enllà, no?
I no sé fins a quin punt també hi ha canvis d'opinió, no? És a dir, en el moment, no? És a dir, que una dona ha decidit doncs, que vol un part de determinada manera i quan està en situació... passa alguna cosa o la dona de sobte diu no, escolta'm, jo canvio d'opinió, això passa, és a dir, pot passar, s'entén que és una possibilitat.
Sí, esclar, a vegades hi ha sobretot les dones, no?, que tenen el seu primer part i no saben el que s'enfronten, doncs potser sí que havien escoltat determinades línies de part i havien escollit una, i després a mesura que es va desenvolupant aquest treball de part, doncs volen canviar i bé, doncs això és la comunicació, tampoc són canvis dràstics, sinó que ho parlen amb els professionals i si s'ha de fer un canvi, doncs es fa un canvi. Al final és arribar que ella estigui bé, que estigui confortable, que estigui satisfeta i que tot surti bé.
I quin paper té la parella en aquest moment del part? I ho pregunto perquè òbviament és un moment en què la dona ja està, no?, que està en aquell moment doncs, a punt de parir o en el procés de parir, està en un moment de màxima vulnerabilitat, no? És a dir, probablement és un moment doncs, que no sé si és el més apropiat per prendre decisions o per res, no? Perquè has d'estar pel que has d'estar. Quin paper té aquí la parella, no? És a dir, quin paper juga la parella a l'hora doncs, de recordar, per exemple, si hi ha un pla de part, que s'ha demanat alguna cosa, poder-lo respectar, a l'hora també de donar suport a aquesta dona que està parint.
Bé, avui dia, i tal com està la societat, pot ser la parella o pot ser un acompanyant que hagi escollit la dona.
Sí, això em refereixo, no necessàriament la parella. Ha de ser la parella. Sí.
Bé, doncs és crucial, o sigui, nosaltres diem la família, no?, perquè al final l'acompanyant que hagi escollit d'aquesta dona, si no és membre de la família, és com si fos de la família. És crucial perquè és la complicitat total amb aquesta dona i també l'hem de cuidar perquè també pateixen, també poden, òbviament, també es comuniquen amb nosaltres i també ens expliquen què és allò que han estat parlant durant aquests 9 mesos d'embaràs. Igualment, la dona és conscient de tot i sempre quan parlem, ara mateix ens hem centrat molt en el que és la gestant, amb la dona, però sempre ens comuniquem amb el que és la família, no?, en si, a la sala.
I sobre aquestes, no sé si dir tendències o altres maneres de parir, que fa la sensació que hi ha algunes que estan com ara, no sé si més de moda o se'n parla més, no?, que és això de parir a casa, parir a l'aigua, no sé, aquestes coses, sabem que hi ha hospitals que ofereixen això, sabem també que hi ha hospitals, crec que aquí Sant Camil també, que doncs han anat introduint elements, no?, perquè aquest procés del part no sigui única i exclusivament estar estirada amb un llit i esperar, sinó que tingui mobilitat la dona, perquè sabem que és un procés que pot ser llarg, no? Com s'adapta l'hospital i en aquest cas com s'ha adaptat el consorci a això?
Bé, nosaltres ja portem anys intentant humanitzant, no?, el part el màxim possible, per això doncs hem fet, com has comentat, no?, el tema de moure's doncs en ocasions i sempre i quan la dona ho sol·liciti i ja estigui preparada, es poden ficar walking peris, que és per caminar, amb el mínim, amb les mínimes molèsties, no?, quan estàs en treball de part. També el que és l'aromateràpia, el que és la música, el que és la esferodinàmia, que se li diu, que són les famoses pilotes, no?,
sí,
el que és la cadira, perquè de parts, perquè no sempre has de parir, no?, amb la posició famosa, no?, que coneixem tots, que és dita com a litotomia, però és la
dir,
que coneixem.
No necessàriament en un hospital, en aquest cas no necessàriament a Camils, una ha de parir en un llit, és a dir, pot parir en una altra posició.
Exacte, ni molt menys. Hi ha moltíssimes maneres de parir, hi ha un gran ventall, que això normalment les dones ja venen informades si no els informem, i també moltes vegades hi ha dones que pariran millor d'una posició que d'una altra, i per això tant la llevadora com el ginecòleg en principi ho haurien de veure, i la dona moltes vegades també t'ho comunica, no?, de que se sent millor doncs
ajupida,
exacte,
o... Sí.
Sí, sí, llavors nosaltres sempre donarem suport amb això. De fet, tenim moltes professionals que han estat formades fora de Catalunya i és molt enriquidor perquè cadascuna doncs et dona les seves experiències i t'aporten altres maneres, no?, de com es pot realitzar un part, i malgrat jo porto molts anys amb el món de l'obstetrícia, sempre m'agrada escoltar com fan els parts en uns altres llocs, perquè sempre hi haurà una usuària.
És a dir, hi ha països que hi ha més tendència a parir d'una altra manera, en posicions diferents?
No, hi ha països que potser sí que la línia del part natural pot estar més desenvolupada, o amb un altre tipus de suport, no? O com el que comentaves abans, el part a casa. Llavors, les persones que han estat formades en aquest tipus de països doncs sempre t'aportarà més informació, no?, perquè hi hagi un èxit amb un part d'aquesta determinada manera, no? Jo crec que sempre hem d'aprendre, perquè hi ha moltes maneres de fer un part, hi ha moltíssimes maneres, i tot allò que t'aporti tant un altre professional com la mateixa usuària, no?, a vegades t'estan explicant coses que elles han vist i ho pots posar en pràctica.
Parir a casa pot ser segur?
A veure, has de tenir un bon suport. S'hauria de treballar molt tots els professionals que tens al teu voltant. Jo, com a ginecòloga, que treballo en un hospital, jo, la meva opinió, considero que la màxima seguretat, si vols un part natural, és intentar fer un part natural, però dintre d'uns mitjans que, si succeeix algo que no volem, que és com que una criatura necessiti una reanimació, o la mateixa dona doncs tinguis les millors condicions, i això per mi és a nivell hospitalari, no?
I entenc que d'alguna manera, per tal d'oferir aquesta comoditat que alguna dona pot pensar que li pot oferir casa seva, no?, la de parir, aquesta tranquil·litat, no sé què, doncs d'alguna manera això és el que agafa, no?, o mira a recollir aquesta línia de parts humanitzats, no? Entenc que aquelles sales, aquells peritoris on han de ser les dones, no siguin doncs aquelles imatges que podíem tenir de fa molts anys, no?, que eren clarament sales d'hospital, fredes, sinó que ara no és ben bé això, sinó que gairebé és com una saleta d'estar, no?, amb totes aquestes aquests elements que poden ajudar la dona, però que sigui un espai, diguem, confortable, no?, que no sentin que estan en un hospital.
Sí, exacte. Són les sales de dilatació, no?, són les sales on passen totes les seves hores de dilatació, i allà mateix es farà el part. Són sales que en principi no estàs veient la medicació, que tenen un llit, tenen el sofà per l'acompanyant, i ara mateix hi ha un projecte, el que és el consorci del que és la reforma, no?, de la sala de parts, sempre per treballar amb això, amb que la dona estigui en un ambient que realment no ve per una malaltia, no? Ve per, doncs, per un aconteixement que serà inolvidable a la seva vida i probablement dels millors, o per no dir el millor, no?, que tindrà a la seva vida.
Doctora, i què passa? És a dir, perquè hi ha una paraula o una expressió, no?, que sentim va parlar molt i han sortit moviments també entorn de la violència obstètrica, no?, que seria, doncs, diguem, aquells parts, no?, on la dona no s'ha sentit respectada i ha sentit que l'intervenien sense el seu consentiment. Vindria a ser això, per resumir-ho. Clar, entenc, però, que hi deu haver casos, no?, en què per decisions mèdiques, no?, i d'urgència, la ginecòloga, els ginecòlegs en aquell moment, o els sanitaris d'aquell moment, han de prendre una decisió perquè estan veient que allò no pot transcórrer com s'havia previst. Perquè aquella dona no se senti que no li estan respectant, perquè aquella dona no senti que estan exercint violència obstètrica contra ella, què s'ha de fer? És a dir, què és el que no s'ha fet en aquests casos i com ha d'actuar aquí el sanitari, que entenc que ha de ser una decisió ràpida, urgent, és a dir, no podem estar debatent una hora ara si fem o no fem, no? Que ha de ser una decisió ràpida, però que entenc que també s'ha de saber comunicar a una dona que també està en una situació de moltíssima vulnerabilitat, no? Què ha de passar aquí perquè aquest moment entenc que difícil transcorri o acabi passant amb normalitat i sobretot sense trauma, no?
Bé, sobretot en un cas d'urgència, bueno, tant si és cas d'urgència com si no, la comunicació. Has de parlar. A vegades sí que és veritat que t'has de comunicar de manera més ràpida perquè has d'actuar emergentment per treure una criatura viva o fins i tot per la dona, no?, perquè no hi hagin problemes. Llavors, és clau la comunicació. La majoria de vegades el problema o la insatisfacció és perquè no hi ha comunicació, perquè la dona no sap per què li han fet una cesària, no sap per què ha succeït alguna cosa, no sap perquè què se li està fent al seu fill, o a vegades se li dona una informació de, doncs, li hem fet això a la criatura, no? I dius, ostres, pues a mi ningú m'ho havia comunicat i li estan fent. És tot comunicació, s'ha de comunicar. I en casos emergents, poques vegades et trobes amb un problema, sí que potser la sensació, no?, de trauma, la situació traumàtica, sí, perquè al final estàs patint, no?, 9 mesos esperant el moment més meravellós de la teva vida, i de sobte pues no és un moment meravellós perquè no saps què està passant amb la teva criatura, no? I és un moment de pànic i d'estrès. Però el tema de violència obstètrica, sobretot, jo sé que el portaria més a quan no es tracta de temes emergents, no? I el professional no es comunica. Aquí sí que considero que és un problema, que malauradament alguns professionals probablement han funcionat d'aquesta manera i és el que, no, del que es parla més actualment, però al final és parlar tot, perquè tu tens davant una persona. Llavors no hi ha un distanciament,
fins
no?
Fins a quin punt aquestes situacions es poden prevenir, en el sentit de fins a quin punt això es pot parlar abans o s'ha de parlar abans justament per prevenir aquestes situacions, no? D'alguna manera explicant abans a les dones que aquestes situacions poden passar, que quan en passin, doncs, en parlarem, explicarem, no? Però que hauran de ser decisions ràpides, i no sé si es pot prevenir, perquè entenc que aquí el que s'ha de generar a partir d'aquesta setmana 36, no?, que ja fan aquesta visita a l'hospital i que els hi queda un mes per parir, s'ha de generar també, entenc, una relació de confiança, no?, que entenc que és clau en aquest moment, no? És a dir, parir sense confiança en el ginecòleg o la ginecòloga o la llevadora, no?, que ha de treure el teu bebè de dins, ha de ser difícil, no?
Sí, a veure, els ambulatoris, que és on la majoria de dones s'estan controlant o a les seves mútues, amb els seus ginecòlegs, es dona moltíssima informació. Igualment, si han de venir a parir a Camils, nosaltres estem accessibles tots els dies de l'any. I quan arriben a les 36 setmanes, pues, òbviament, es torna a comunicar com és un part al nostre centre. Igualment, nosaltres, el primer dilluns de cada mes, es fa una xerrada informativa sobre com és un part a Camils. Per totes les gestants, és oberta a tothom, a tota la població. La majoria de vegades són les dones que volen parir, però hi ha unes... unes altres que simplement volen informació i a vegades poden canviar, no?, al lloc del naixement de la seva criatura. Uh-huh. I expliquem com és un part. S'explica tant el que és el part, després també es fan xerrades sobre lactància, intentem ser accessibles perquè la dona arribi amb la màxima informació. Però igualment, el mateix, nosaltres explicarem com es funciona a l'hospital, però cada part es tractarà de manera individualitzada. És a dir, cada dona doncs, té les seves històries, té els seus antecedents, uh-huh, i no les tractarem igual, perquè potser una té uns factors de risc que no té l'altra, o potser una usuària desitja unes coses que no les desitja la persona que estigui a la sala de dilatació del costat. Llavors, al final, tornem a lo mateix, és comunicar-nos, és comunicar-nos.
Per tant, la clau està en parlar, bàsicament en que les dones, en aquest cas amb el seu acompanyant o la seva acompanyant, doncs siguin capaces d'explicar i exposar tots aquelles pors, neguits que puguin tenir. No sé si encara hi ha molta por a parir, és a dir, si arriben moltes dones amb por a parir.
A veure, és la incertesa, no? És la por de tot allò, no?, que és desconegut, però jo crec que cada vegada menys. I també el que és molt, molt, molt important és la confiança amb els professionals que et tractaran. Jo crec que el pitjor és anar a un lloc, quan sobretot és algun tema sanitari, no? Uh-huh. Estem parlant del part, però qualsevol tema sanitari, tu has d'anar allà on confiïs, no pots anar a un lloc on tinguis por, on no confiïs, has de conèixer realment quines són aquestes persones que t'estan tractant, també on han estat formades. Jo crec que això és molt important. I sobretot, quina és la línia de part amb la que acostumen a treballar i que realment es mirin i t'escoltin i respectin el teu pla de part, no? que tu hagis posat per escrit o que tu ens puguis comunicar.
Uh-huh. Doctora, es pot tenir un part intervingut i no traumàtic, és a dir, un part feliç? Ho pregunto perquè moltes vegades, de vegades es llegeixen articles o escrits on la paraula intervenció, no? Quan hi ha una intervenció en un part que pot ser necessària, pot ser qualsevol altre moviment que hagi de fer al sanitari, sembla que es relaciona directament amb trauma, no? I no sé si necessàriament ha de ser així, perquè moltes vegades doncs, fa falta una cesària, fa falta intervenir, i això necessàriament ha d'implicar trauma?
No, ni molt menys. I, de fet, no acostuma a implicar un trauma. A veure, si et diuen, doncs escolta, com voldries que fos el teu part? La majoria de dones, la majoria, no totes, et diran que vol un part vaginal i sense episiotomia, no? Sense que la tallin, sense cap punt, sense cap estrip, no? O sigui, jo crec que és el que tothom diria, que no totes, hi ha algunes que desitgen una cesària d'entrada.
Es pot demanar parir amb cesària?
A veure, d'entrada,
pot decidir-ho la gestant per incessària?
A veure, d'entrada s'ha de discutir una miqueta el tema i veure quins són aquells factors o aquells criteris pels quals voldria que es fes una cesària. No hem d'oblidar mai, una cesària és una intervenció amb tota regla. És una intervenció amb tota regla i amb totes les seves complicacions, no?
Sí, una intervenció quirúrgica amb tot això, amb el que tot això implica,
Sí, llavors, sobretot el que es treballarà és amb un criteri mèdic i el que he dit, sense perdre de vista que tant la mare com la criatura estiguin el més sanes possibles, no? No fer mai el mal, no?
És a dir, tampoc no ha de ser això, entenc, un part a la carta, en el sentit de jo vull això i punto perquè ho vull jo. És a dir, ha de tenir un criteri mèdic, no? Que ha de primar, entenc, aquí, no?
Sí.
I que entenc que la prioritat màxima és que el bebè surti bé i la mare també acabi bé. És a dir, aquesta ha de ser la prioritat.
Sí, i respecte al que comentaves abans, no? De si causava un trauma un part instrumentat, no? Que féssim un forceps o una ventosa o que haguéssim d'acabar fent una cesària. Normalment, no, la gent no acaba traumatitzant. Si tu li estàs explicant el per què faràs aquesta actuació mèdica, la persona ho entén, normalment tothom vol que la seva criatura estigui bé i òbviament no es farà cap cesària de forma gratuïta ni instrumentarem de manera gratuïta. Nosaltres al centre estem 24 hores de guàrdia.
És a dir, entenc que és sempre un últim recurs, és a dir, quan s'arriba a la necessitat de fer servir uns forceps o quan no hi havia prevista necessària, és a dir, necessària, entenc que és perquè ha de ser així o ja hi ha corre d'alguna manera, el bebè corre perill?
No, hi ha moltíssimes indicacions. És per criteri mèdic. Hi ha moltíssimes indicacions per haver de fer una cesària o per haver de fer una instrumentació, però òbviament si hi ha la indicació és perquè aquell part, en principi, no pot ser un part vaginal, un part autòsic, és a dir, un part vaginal sense, uh-huh, sense cap actuació mèdica. Uh-huh. O perquè pensem que sí que realment s'assumiria un risc si continuem deixant que el part vagi de manera natural perquè pareixi. Uh-huh. Perquè sempre es farà amb un criteri mèdic, sempre.
Uh-huh. Quantes dones pareixen al Consorci Sanitari al llarg de l'any? Teniu quina és la xifra en la que es moveu?
A veure, el Consorci Sanitari en principi engloba tant l'Hospital Sant Camil, sí, com l'Hospital de Vilafranca, on també es fan parts, i aproximadament entre
1.100 parts l'any entre els dos hospitals. Això significa, sí, que cada dia hi ha parts?
Sí, sí, sí.
Cada dia hi ha parts. Hi ha temporades o mesos l'any en què hi ha molts... O sigui, noteu que hi ha mesos l'any en què hi ha molts més que altres?
Sí, a l'estiu, al mes d'agost, sí, al mes d'agost acostumen a haver-hi, i al mes de desembre, gener. Al mes de desembre n'hi ha moltíssims.
Al mes de desembre molts, sí, i al mes d'agost també. Que sí. Fins a quantes dones poden parir el mateix dia, per exemple, a Sant Camil?
No, en principi hi ha suficients professionals, d'acord, per poder fer assistència.
Quantes han arribat a coincidir? Allò que algun dia...
Vuit.
Vuit?
Sí.
Al mateix,
sí,
moment, parint?
No, però no, mai és al mateix moment, mai.
Perquè
és.
Entenem,
sí,
que el part pot ser molt llarg, sí, no? Perquè quantes hores de mitjana dura més o menys tot el que és el procés de parir,
doncs
la dilatació...
No, també depèn. És que depèn. Hi ha algunes dones que poden estar 24 hores i hi ha unes altres que venen agafant pista i ja entren per la porta i bueno, no? I recollim la criatura, no?
Això respecta sempre? És a dir, siguin 24, si una dona necessités 36 hores, es respectaria?
Sí, sempre i quan sigui un parc que està evolucionant, que no està frenat, que no està estancat, sí, i sempre i quan tot vagi bé. Sí, a vegades hi ha parts que són induïts també per algun motiu, llavors aquests són parts que duren més, que de fet no és que durin més, sinó que entren a l'hospital però potser no apareixen fins a les 48 hores, però no és que estiguin 48 hores de part, sinó que estem provocant el part i estan un dia amb una medicació. El que passa que les persones és ja estic a l'hospital, ja he de parir. No, potser estàs un dia, no, amb una medicació, doncs, per millorar les teves condicions de cara al part, i llavors en el següent dia és quan ja comences amb el treball de part. Però sí, si va evolucionant el part, la criatura està bé, la dona està bé, no tenim pressa. El tema és el que hem comentat des del principi. Criatura bé i mare sana.
Uh-huh. No sé si d'alguna manera les persones que treballeu en l'àrea materno-infantil i sobretot en les que treballeu en aquest moment del part, us sentiu d'alguna manera privilegiats o privilegiades en un hospital, en el sentit de que... Clar, és un moment preciós, no? I és un moment en el que normalment... Entenc que quan no és bonic és horrorós, probablement el pitjor del món, però, sí, però quan majoritàriament, no, esteu vivint sempre com moments de felicitat màxima, no? Que no sempre és el que passa a l'hospital, no? I no sé si això d'alguna manera us fa sentir d'alguna manera privilegiada respecte a altres companys que doncs no viuen aquests estats de felicitat cada dia, no?
Sí, a veure, és una àrea, jo crec que és una àrea especial i preciosa, no? Per això la vaig escollir, òbviament. Sí, nosaltres no tractem amb malaltes.
Clar.
No tractem amb malaltes la majoria de vegades. Tractem amb dones que venen a tenir una criatura, no? I amb una família que ve molt il·lusionada esperant aquell moment des de fa 9 mesos i que al final empatitzem tots i estem tots allà a la una, no? I són moments preciosos i que els recordes.
Clar, és que d'alguna manera sempre. És com que viviu sempre aquestes pujades d'adrenalina, no? De felicitat cada dia, no?
Sí.
I que no totes les feines et permeten tenir cada dia aquests moments de felicitat tan intensa, no?
Sí.
Que igual tens, sí, tu un mal dia personal i arribes allà i vius aquell moment i no sé si, sí, fins i tot com a professional, encara que no sigui ni el teu fill, ni un familiar, ni un conegut, clar, aquell moment, no? De veure el bebè, de veure,
sí,
la mare acompanyant amb aquella, sí, felicitat extrema, doncs això d'alguna manera és impossible que no t'envaeixi també, no?
Exacte, independentment del dia que tinguis tu, no? Perquè al final final som humans tots i bueno, podem passar per circumstàncies més difícils, però quan estàs treballant ho intentes deixar fora un cop entres a l'hospital, i quan entres dintre de la sala amb aquella família, doncs estàs amb ells, no? Perquè realment és que és un moment preciós que et fa oblidar tot el que està passant realment a la teva vida, i allà estàs treballant amb ells, no? Formes part, no, d'aquell equip en participar en aquell moment, i saps que formaràs part de la seva vida per
sí,
sempre.
Sí, i que quedaràs,
no?
El record segur. Exacte. De totes aquestes persones cada dia, no? amb un agraïment infinit, sí. No? Cap a vosaltres. Per contra, entenc que el dia que hi ha un mal dia, deu ser el pitjor del món també, no?
Sí, quan hi ha un mal dia, quan hi ha una desgràcia, tampoc és acceptada, no? Una dona embarassada mai pensarà quan ve a l'hospital que pot passar el pitjor, no? O la pròpia família, no? El pitjor, que pot ser tant per la criatura com per la mare. I sí, això és un cop molt fort pel professional, que fins i tot pot fer prendre decisions, no? De fins i tot de deixar l'especialitat,
sí?
O de marxar, no? Del que és l'atenció a
part. Per la incapacitat de gestionar, no?
Bueno, perquè és molt difícil, són persones, no? No són màquines, som especialistes, però per això no et preparen, i és millor que no estiguis
sí,
especialitzat,
sí.
No? Que ha de ser excepcional. Però quan passa és molt dur, i sí que no se t'oblidarà mai a la vida, no? Allò?
Per sort entenc que passa poques vegades,
poques vegades.
És a dir, avui en dia el percentatge de parts exitosos quin és?
Bueno, és més del 99, normalment tot va bé.
D'acord.
O sigui, estem parlant de desgràcies,
sí, sí.
Fortes, no de que s'hagi de reanimar, no? Una criatura, perquè a vegades sí que hi ha parts que són més dificultosos i s'ha de reanimar, però després la criatura és una persona normal i que tot va bé, però potser necessita una miqueta d'atenció pediàtrica, no? De reanimació, però ja està, no? El seu futur és un futur... pues, normal, i serà una personeta pues com la que desitgem tots.
Doctora, no li he preguntat pel paper de les llevadores, i l'altre dia he llegit també un article que crec que hi havia intenció de contractar més llevadores, em sembla recordar, i quin paper tenen les llevadores en tot aquest procés, perquè és com una professió, no? Que a més històricament sempre l'han fet les dones, no? Antigament quan no hi havia tants hospitals i tants centres, doncs es feien a casa, i d'alguna manera entenc que és sobretot és la persona que acompanya a la dona gestant en tot el procés, no? Es converteix una mica en la seva mà dreta, no sé si en el seu ase dels cops també. Quin paper juguen aquí les llevadores? I dic llevadores perquè entenc que continua sent majoritàriament una feina femenina, oi?
Sí, bueno, també hi ha llevadors, per això nosaltres al consorci tenim
llevadors.
Sí. Doncs el seu paper és tot, o sigui, és tot, és molt, molt important. Insisteixo, tant des de l'ambulatori com a l'hospital. El consorci, com són hospitals comarcals, treballem molt, molt en equip i treballem mà a mà, però exacte, és la mà dreta de la família i la mà dreta de l'especialista també és la que ens va informant. Nosaltres, com és un hospital doncs, mitjà, doncs també, òbviament, coneixem les famílies. En hospitals més grans, la llevadora és la que transmetrà més informació al ginecòleg o a la ginecòloga. Però per mi ho és tot. Ho és tot.
A més, té un paper, diria que no acaba en el moment del part, sinó que en aquells dies següents, després de parir, en què la dona doncs encara queda ingressada a l'hospital, no? Sigui un, dos, tres, en funció de com hagi anat el part, també d'alguna manera és aquesta... supermestra, no? Que fa aquestes masterclass als pares quan, en cas que siguin principiants, no? Que no saben gaire bé ni com agafar a aquell bebè, no? I veuen aquella dona que mou el bebè com amb una facilitat i sense... Sí. D'alguna manera també és això, no? És aquesta... la que transmet aquest coneixement inicial que és tan, tan important per...
Sí, realment és tant des de l'inici de l'embaràs fins al final, no? Tant a l'hospital com després quan tornen a l'ambulatori. Igualment, afortunadament al consorci, tots els professionals que estan en contacte amb una dona embarassada o que ha tingut una criatura estan especialitzats en donar aquest suport, sobretot el suport de la lactància o dels primers dies.
Sí.
Amb això m'estic referint al personal de planta, no? Infermeria de planta.
No només llevadores,
exacte.
Elles
no són llevadores, però són infermeres especialitzades en el que és l'àrea maternal i donen un suport molt, molt bo. De fet, també estan formades en tema de lactància i bueno, és un suport crucial, no? Perquè a vegades la lactància materna no és tan fàcil com pensem, és el mateix que el part, no és tan fàcil i necessites que hi hagi algú especialitzat per donar-te suport. I el personal de planta el dona perfectament perquè estan formades, però també sabem que la llevadora està a la sala de parts i passarà cada dia també a veure la puèrpera, no? Amb aquesta dona que ha parit, i també per qualsevol altre dubte. Però es treballa mà a mà, al final som un equip.
No hem parlat del tema de la lactància materna, és que jo crec que això donaria per una altra hora, no? Allò de pito, biberó, la ginecòloga, en aquest cas la doctora Anna Torres, recomana alguna de les dues coses. Això de ser una decisió de la dona, que és millor donar el pit que donar biberó?
A veure, d'entrada, si no hi ha contraindicació, d'entrada, i si es pot, si la dona està preparada, l'ideal és la lactància materna. És la lactància materna tant pel vincle com pels anticossos que li passarem a la criatura. Sabem que és durant 6 mesos el nostre fill o filla no té anticossos i amb la lactància materna li estarem passant als nostres, estarà més protegit o protegida. Uh-huh. Vale? Llavors sí que d'entrada aconsellaria lactància materna, però hi ha en ocasions que està contraindicada i tampoc passarà res. Tampoc. Aquí sí que hi ha moltes dones que se senten fracassades per no poder donar una lactància materna, perquè a vegades hi ha moltíssimes condicions o a vegades hi ha circumstàncies en què et dificulta, no?, la lactància materna.
Que a vegades són internes i a vegades són externes, eh?
Sí,
no?
O exacte, de preparació. Exacte. I a vegades hi ha persones que no poden donar la lactància materna i aquí sí que veus autèntics traumes i no, s'ha de gaudir perquè ets mare i has de disfrutar de la teva criatura i al final tu vols el millor, però tu també has d'estar molt bé.
És a dir, la lactància materna ha de ser un procés agradable.
Exacte.
I feliç.
Sí.
En el moment en què la lactància materna genera patiment, entenc que no és recomanable.
Jo crec que, a veure, sobretot a la zona del Garraf i de l'Alt Penedès, hi ha molt de suport per la lactància materna.
Hi ha molts grups de suport,
certo? Exacte. I els professionals també estaran amb tu, tant des de l'hospital com des de l'ambulatori. Si, pel que sigui, no, al final no es pot donar lactància materna, doncs ja es prendran les mesures que es creguin adients, però sense cap tipus de trauma, perquè al final és un moment meravellós i sense cap tipus de trauma.
I entenc que s'informin i llegeixin, perquè el que deia la doctora, no és tan senzill com col·locar-se el bebè al pit. No sempre, n'hi ha que sí, n'hi ha que és molt senzill, però no sempre és tan senzill, té un punt de sacrifici, no? que entenc que una ha de ser coneixedora per poder gaudir-ne, no? Perquè si no, de vegades és quan encara que pugui ser efectiva la lactància, doncs genera ansietat, problemes, moltes altres coses, perquè com que no ha fet un treball mental del que representa, no? També donar el pit, no? Que de vegades pensem que és una cosa com robòtica, no? Robotitzada.
Sí, pensem que, a veure, és el més natural i que tots estem preparats i que les criatures també, però bueno, nosaltres, quan és la primera criatura, ets novata i el teu fill o filla també és novato i ens hem d'ensenyar mútuament. No és fàcil, a vegades fins i tot es poden crear clivelles, això fa mal. No sé, jo sóc especialista en el tema i jo vaig tenir moltes dificultats amb el meu primer fill i amb la meva filla també. Vaig tenir moltes dificultats i realment les meves col·legues em van donar suport perquè també el necessitava i perquè jo allà era mare, no era doctora. I ho necessitava.
D'aquí la importància d'aquests grups de suport, no? És a dir, és molt important, entenc, sobretot per la dona gestant, tant en el moment abans del part, com durant el part, com després del part, que d'alguna manera aconsegueixi crear una xarxa de suport al seu voltant, sigui per familiars, a banda de professionals, per amigues, per grups de suport externs, però entenc que és vital aquesta xarxa de suport, no? Perquè són moments de molta vulnerabilitat, de molts dubtes, de...
Sí. Sí. A més, quan la criatura s'hi perd una miqueta de pes, potser tens un familiar o algú que et diu, mira, escolta, perquè no li dones un bibi, que així el remuntaràs, escolta, estàs patint moltíssim. I sí, necessites estar mentalitzada i suport. I el suport aquí a la comarca existeix, o sigui, el tenim per tot arreu, existeix, simplement s'ha... Bueno, no és que quasi ni l'has de demanar, perquè ja des del mateix hospital se t'oferirà i sempre estaran amb tu fins al moment que marxis a casa i ja estiguis tranquil·la, però sobretot que hagis après una miqueta les tècniques o les maneres, les millors maneres per poder donar el pit amb satisfacció.
Doctora Anna Torres, moltíssimes gràcies per la visita avui aquí a la ràdio, per explicar-nos una mica més sobre aquesta àrea materno-infantil de, del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf i sobretot d'aquestes zones, àrees de part més humanitzat o respectat i de com per saber conèixer una mica més com funciona, no?, tot el que té a veure amb aquest moment tan meravellós de la vida, no?, que entenc que té un final gairebé sempre molt feliç. Gràcies per la visita, que vagi bé.
Gràcies.